Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia de cel gris i poc fred. El cel tapat torna a ser protagonista, però sense pluja i amb clarianes a la tarda.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia de nou, avui és dimarts 17 de març. Com ahir us vam explicar, i la gent que no ens ha pogut escoltar, que no ens va poder escoltar, a causa del confinament decretat pel govern espanyol amb l'estat d'alerta per evitar que s'expandeixi la crisi del coronavirus, estem fent la nostra programació des de casa. És cert que sembla ser que la nostra programació segueix igual que la setmana passada i els últims mesos, perquè a les 8 del matí comença l'informatiu i després s'hi posen Marc Clapés amb el Matí Capital i la Ràdio Fórmula després. Però com pot ser això? Com pot ser que estiguem fent programació habitual? Doncs en Miquel 40 ens explica el per què.
Ja fa 4 dies que el govern del país ens va demanar a totes i a tots que ens quedem a casa, que no sortim si no és imprescindible per anar a treballar, a comprar aliments, al servei mèdics, etc, etc. I tanmateix, a Ràdio Capital seguim fent la nostra programació habitual, seguim fent l'informatiu supermatí amb normalitat, el nostre portal de notícies i el nostre butlletí electrònic segueixen amb el ritme d'actualització habitual i, en definitiva, fem vida o ràdio normal. Ja fa temps que vam entendre que com a ràdio local que som, basada en el voluntariat i en pocs recursos, havíem de facilitar que aquelles persones que vulguin col·laborar amb nosaltres ho han de poder fer amb les màximes facilitats i la màxima agilitat. Per tant, vam decidir no tenir un estudi principal a Pals, al poble d'on som, sinó que ens dotaríem de les eines necessàries per tal que puguem fer ràdio des de qualsevol lloc. Això significa que no tenim estudis? Definitivament no. De fet, en tenim 4, a Pals, a la Bisbal i Barcelona, des d'on fem la nostra programació en directe, el Supermatí, el Matí Capital, Factoria Musical, la Fórmula Capital... Són 4 estudis petits i connectats amb el nostre control central situat a Palafrugell, al qual hi fem arribar el senyal dels 4 estudis mitjançant connexions de fibra òptica. Fins aquí, tot més o menys normal. Però això vol dir que tota la redacció, formada per 13 persones, es desplacen cada dia a algun d'aquests estudis? Doncs tampoc, la veritat, perquè disposem d'una aplicació informàtica gràcies a la qual cada membre de la redacció pot intervenir en directe des de casa amb un micròfon d'alta qualitat o des del seu telèfon mòbil com si fos el mateix estudi. I com ens coordinem, podeu pensar? Doncs això sí que no té secrets. Amb grups de WhatsApp, amb eines de treball al núvol, amb tot allò que és propi del segle XXI i que, de fet, ja fem servir en el nostre dia a dia. Així doncs, podem confirmar-vos que sí, estem fent teletreball, o millor dit, radiotreball. Podem confirmar-vos també que no, això no afecta la nostra programació. I, d'acord, no sabem si calia aquest article, però si una cosa bona té aquest confinament és que ens deixa més temps lliure.
Doncs, com en Miquel ens explica, informatiu normal. Són les 8 i 3 minuts, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Comencem! L'inici de la setmana ha vingut marcat pel coronavirus. Els ajuntaments baixempordanesos van adoptar ahir noves decisions per evitar el seu contagi. Bon dia, Pedro.
Bon dia.
Doncs explica'ns què s'ha decidit a Calonge i Sant Antoni.
Efectivament, aquesta mesura s'allargarà fins que s'acabi la crisi del coronavirus. De fet, altres municipis catalans i també la ciutat de Barcelona han optat per no multar els cotxes que aparquin aquests dies a les zones blaves i que, per tant, no paguin.
Això és el que s'ha decidit a Palafrugell, que des d'avui es podria aparcar a la zona blava sense pagar. Però Calonge i Sant Antoni han optat per enviar el seu personal a casa i garantir els serveis mínims. Decisió que han adoptat després de saber que un treballador municipal presentava símptomes del coronavirus. Això sí, de moment no s'ha confirmat que pateixi l'malaltia. Però també hem de parlar d'altres ajuntaments perquè, Pedro, acabem aquest repàs per municipis en Palamós, Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro.
A Palamós, l'Ajuntament va comunicar ahir als seus treballadors que podran fer la seva feina a porta tancada. Només estaran obertes la policia local i l'oficina d'atenció ciutadana per tràmits imprescindibles i amb cita prèvia. A Platja d'Aro totes les atencions no seran presencials, com també passa a Santa Cristina d'Aro.
Gràcies, Pedro. I Sandrín, bon dia. Perquè ara hem de saber que l'Ajuntament de Palafrugell també ha decidit tancar les dependències municipals i per fer-ho ha decidit reforçar l'atenció telefònica.
Sí, l'Ajuntament de Palafrugell ha decidit tancar totes les dependències, reforçar l'atenció telefònica i demanar que es realitzin els tràmits de forma telemàtica. Ha publicat al seu compte a Twitter uns telèfons de contacte als que podem trucar per a qualsevol consulta.
Vuit i sis minuts, seguim parlant del coronavirus, perquè el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Loureiro, lamentava la lentitud del govern central en prendre mesures per fer front al Covid-19. Agnès Marquet, Agnès, bon dia.
Santa. Bon dia.
Doncs què ens explicava en Joan Loureiro ahir?
Sí, Gerard, a l'entrevista d'ahir d'aquest programa vam entrevistar a Joan Loureiro, que va parlar amb nosaltres de les mesures que s'han aplicat a la comarca seguint els patrons que s'han recomanat en l'àmbit institucional per fer front al coronavirus. Loureiro sobretot criticava la tardança en comunicar les decisions per part del govern espanyol.
I Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Perquè ara canviem de tema, ja no parlem del monotema, ja no parlem del coronavirus, sinó parlem del pla director urbanístic, perquè Guíxols és el carrer en Comú Podem rep suport per les al·legacions del PDU de la Costa Brava.
Aquestes al·legacions demanen la desqualificació de les zones de Can Pei a la Punta Brava, al sud de la ciutat, i de la Cala Ametller, entre Sant Feliu i S'Agaró.
I els impostos i taxes de Torroella de Montgrí s'ajornaran, és a dir, es podran pagar més endavant.
Sí, així ho han decidit des de l'Ajuntament amb la finalitat de mitigar l'impacte que el coronavirus tindrà sobre l'economia de les famílies i també de les empreses. Tot i així, aquests primers acords urgents poden canviar i anar-se adaptant en funció de l'evolució de la crisi sanitària i de les mesures que l'Estat dicti, buscant també la millor solució per les persones i per les empreses.
Gràcies, Eugènia, i seguim a Torroella de Montgrí quan passen 8 minuts de les 8 del matí perquè el jovent del municipi s'ha organitzat per ajudar les famílies del poble que ho necessitin. Agnès.
Exacte, Gerard. L'Assemblea de Joves de Torroella de Montgrí ha decidit posar-se a la disposició del poble per oferir ajuda a qui ho necessiti, arran de l'actual situació d'emergència causada pel coronavirus, seguint la iniciativa creada al voltant de Telegram coneguda com a Xarxa Solidària.
Gràcies, Agnès i Eugènia. Aquests dies moltes empreses han d'apostar pel teletreball i ens pot causar problemes emocionals. Per això, durant l'informatiu, escoltarem una de les entrevistes que vam fer a Ràdio Capital de l'Empordà per saber com poder afrontar el coronavirus psicològicament. I ara fem un repàs al temps amb l'Albert Aparicio.
Hola, bon dia, Gerard.
Hola, bon dia. Després d'un dia gris i amb pluja com el d'ahir, quin temps ens espera avui?
Doncs aquest dimarts comença amb un cel encara gris i força tapat, però avui ja no esperem pluja. Continua, això sí, el vent entre fluix i moderat de llevant que la línia costanera provoca alteració marítima. Tot i l'absència de sol, l'ambient és força suau, una temperatura que a primera hora del matí supera els 10 graus a bona part del Baix Empordà. De cares a la tarda s'obren algunes clarianes i això farà que el termòmetre pugui assolir els 16-17 graus de màxima. Demà, tot i que encara quedaran alguns intervals de núvols, millora clarament la situació de l'estat del cel amb més estones de sol.
Gràcies, Albert. Ens escoltem al final del programa, com sempre.
Fins ara.
Supermatí a Ràdio Capital. Espíritu Santo consagra mi espíritu.
I aquest dimarts seguim el nostre particular repàs a les cançons dedicades al coronavirus. Avui en Marc, amb què anem?
Doncs mira, avui és el torn de Saxo Men i Los Casanovas, amb lletra i música del gran Américo Estevez Román. I segons els seus consells, la única solució per erradicar este virus és pedir a Dios, con el poder del Espíritu Santo, salvar el mundo con la unión de nuestra oración y nuestra fe. Aquest és el missatge que ens diu Américo Estevez Román, i així sona aquesta cançó de Saxo Men i Los Casanovas.
Planeta y no vuelvas jamás. En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus, sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás. Espíritu Santo, descarga tu poder, fuego arde, quema. Coronavirus, estás temblando, Dios te está quemando. Al fin, Espíritu Santo, descarga tu poder, fuego arde, quema. Coronavirus, estás temblando, Dios te está quemando. Por fin.
El nombre de cal dir que el Marc Clapés ahir em va explicar que cada dia faria una cançó diferent relacionada amb el coronavirus. Ahir la cançó, en Martí i a mi, que estem aquí en directe fent el programa cadascú des de casa seva, ens va agradar molt. La d'avui ja... No l'acceptem, no l'aprovem, així que fem una pausa i tornem aquí al Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Capital.
Al restaurant El Balcó de Calella estem de tornada i d'estrena. Obrim de nou el restaurant amb el menú de la garoinada i plats mediterranis amb productes de proximitat. A més, al Balcó de Calella estrenem nou bar amb una oferta gastronòmica per l'hora del vermut. Genial, original i boníssima. I clar, tot això en un lloc idíl·lic, en un jardí únic davant del mar i amb unes vistes fantàstiques. Restaurant El Balcó de Calella, Platja Atlàntic 2 de Calella de Palafrugell. Telèfon 972-61-42-50.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espai sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
A Ràdio Capital volem que estiguis a l'última. Per això, cada diumenge de 6 a 8 del vespre repassem les notícies musicals dels teus artistes preferits i fem un cop d'ull a les llistes d'èxits d'arreu del món. Tot això combinat amb la millor música actual i la de fa un temps. Factoria musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Un minut per un quart de nou del matí. Abans que arrenqués la crisi del coronavirus, vam, aquí a la redacció de Ràdio Capital, vam rebre una nota de premsa on s'avisava que les associacions de Girona pels drets de les persones amb discapacitats demanaven un urgent increment del pressupost per la seva atenció. Aquestes associacions demanaven poder recuperar l'aportació de les institucions. Avui en volem parlar, però també tenir en compte que la pandèmia ha tingut una incidència en molts sectors. Imaginem que aquest també. Avui parlem amb el senyor Salvi Amagat, president de l'Associació Lliure. Bon dia, senyor Amagat.
Hola, bon dia.
Primer de tot, què és Lliure? Lliure escrit I-U-R-A.
Sí, Lliure és una associació d'entitats gironines de discapacitats. Aglutinem 10 entitats que van des de la Serralla fins al Baix Empordà. i que la vam muntar els gironins per acostar més els problemes de discapacitats al territori i per poder tenir una sola veu davant de l'administració d'aquelles coses que ens afecten a totes les entitats. El que tu has esmentat abans, el tema del finançament i temes de lleis, temes d'organització dels nostres serveis, etc. Tot això doncs, ens va semblar un moment donat que feia falta doncs, que per comptes d'anar-hi 10 o 12 o 13 entitats a reclamar el mateix, doncs que hi anés una sola, en nom de tots, i de pas doncs, contrastéssim pres, contrastéssim maneres de fer, per exemple, ara mateix, en el moment que ens trobem, doncs ens ha anat bé per poder saber què és el que fa cadascú, què és el que més convé i com hem d'afrontar doncs, aquest moment tan difícil que estem passant del coronavirus.
Clar, parlant del moment del coronavirus, com estan? Perquè imaginem que la situació de confinament els està passant factura.
Sí, i és un col·lectiu que realment doncs, té unes característiques diferents de la resta. És un col·lectiu que no s'expressa, un col·lectiu que han d'estar pendents d'ells, que hi ha una gent que els cuiden, i ara com que hem eliminat o hem aturat els serveis diurns, doncs ens trobem que tothom està confiscat, doncs, que sigui als pisos, a les llars residències, a les residències, i això significa doncs, un plantejament, s'ha d'organitzar molt diferent del mode que ho tenim organitzat cada entitat. I, bueno, de moment ens anem sortint, però la veritat és que el divendres a la tarda doncs encara no se'ns havia dit què és el que havíem de fer. I llavors va arribar el decret o va arribar les instruccions que havien de tancar els centres d'aquí, com era normal, s'havien fet les escoles i les universitats, nosaltres no havíem de fer, bueno, i així estem ara mateix. Els problemes que teníem fins ara se'ns han agreujat doncs, els ara mateix.
Un parell més de preguntes relacionades amb la situació actual. Clar, de quina manera es pot facilitar la vida en confinament a la gent amb a les persones amb discapacitat? Perquè imaginem que el fet d'anar al supermercat com està fent molta gent és complicat.
Sí, sí, és molt complicat. És molt complicat. I, esclar, els nois, per exemple, que estaven en un centre de dia, hi havia molts nois, no sé, la meva entitat, doncs, hi ha una quarantena, una cinquantena, són nois que al matí anaven a treballar, marxaven a les 9 del matí i tornaven a les 6 de la tarda. Vol dir que durant aquest temps, allà en l'habitatge on estaven, no hi havia ningú, no requeria cap monitor. Ara no, ara doncs hi ha d'haver un monitor a les 24 hores del dia i per tant vol dir que s'ha d'agafar gent que abans estava en un centre de dia, portar-lo amb les llars residències, amb el problema de que imaginem-nos per un moment que algú d'alguns d'aquests centres doncs s'infecti, que agafi el coronavirus, vol dir que la gent ha d'estar en quarantena i em obliga que fa fort, vull dir, hauríem de tenir un plan B que ara mateix als centres com és normal no tenim, per aquesta circumstància. I són gent, és un col·lectiu molt feble, un col·lectiu que s'ha d'estar per ells, que, bueno, ho portem dos dies i la cosa sembla que a tots funciona relativament bé. Però quan en portem 15, el que a tots ens passa doncs, amb els discapacitats pot ser molt més greu encara, sí, sí.
I creuen que des de les administracions se'ls està tenint prou en compte a l'hora de definir mesures per combatre el coronavirus?
No, perquè ja et dic que la prova la tens de que tothom es va preocupar el dijous de la setmana passada que el divendres tanguessin les escoles, que tanguessin les universitats, i el divendres a les 5 de la tarda va ser com van arribar les instruccions. Les instruccions eren molt normal, doncs, que es havia de tancar, que havien d'estar tots a casa o amb les llars residències o residències, i ara l'únic diguem que si passa alguna cosa, doncs avui per avui, aquest moment, no tenim alternativa ni nosaltres ni l'administració ens ha indicat què és el que s'hauria de fer. Estem seriosament preocupats. A mi, com a president d'Iure, m'ha arribat a una entitat que això inclús ho ha manifestat als serveis territorials d'Iure. Ara, mira, ens anem sortint, però imagineu-nos que hi hagi un contagi, què fem, no? De moment això no se'ns ha indicat, vull dir, jo ja entenc que la cosa s'escapa a tots i no podem arribar a tot arreu, però en aquest moment sembla, vaig sentir ahir, no sé si serà així o no, que en el Consell de Ministres d'avui es parlarà o es determinarà que per les discapacitats i pels marginats, aquesta gent que sense sostre, i així doncs que hi hagi alguna possibilitat a través de l'exèrcit, a través de no sé què, però bueno, és una notícia que la van donar així molt de passada, no sé si per aquí irem, però bueno, algú s'ha de fer. Jo entenc que estem des del principi, que és un xoc que tenim tots i que per tant doncs, totes les coses s'han de pair, s'han d'anar estudiant, però realment agrairíem que per part de la Generalitat doncs ens digués o preveiés que, bueno, que si passa algun incident es pogués solucionar ara mateix, avui per avui, aquesta possibilitat no es contempla i pot donar-se. Toquem fusta i tant de bo no ho passi, però bueno, podria passar que ens trobéssim en quarantena i llavors bueno, hauríem de reaccionar. Sí, hi haurà entitats que podran i altres que nosaltres ho tenim, la meva entitat, que jo soc president també de la Fundació Ramon Noguera, doncs tenim tothom amb retent i hem fet això, que la gent que no estigui ocupada doncs estigui preparada per poder, en un moment donat, poder-ne fer-ho, però hi ha necessitats molt més petites que poder se'ls hi caben els recursos.
La notícia que vostè comentava és que l'exèrcit realitzarà tasques per ajudar les persones sense sostre davant de l'alerta del coronavirus. Sí. Això és el que anunciava la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Sí. Algo així es vaig sentir, però alhora varen dir sense sostre i discapacitat, se van dir.
És
igual. Sigui qui sigui, és igual, però el que hauria de tenir, bueno, si passa alguna cosa, estiguem preparats. Jo crec que... No els podem pas deixar.
Era perquè l'audiència pogués saber de què parlàvem amb una mica de detall. I ara canviant de tema, deixant de banda el coronavirus, ara la raó pel qual l'hem trucat veritablement és perquè vostès reclamen un finançament adequat pel treball protegit per les persones amb discapacitat.
Sí, la veritat és que això no estem molt lluny de tenir aquest finançament. Vam estar 10 anys que no se'ns va congelar tots els mòduls que teníem, les ajudes que teníem, i ara doncs estem sota mínims i concretament el treball protegit, hi ha un grup de un sector de discapacitats doncs, que treballen i que estan en centres especials de treball, doncs cada vegada que se'ns puja el salari mínim, esclar, l'administració és del 50%, però el 50% han de posar les entitats i això és un problema greu. No, avui per avui això no està solucionat ni el finançament dels centres del labor social, els centres de dia, ni els centres de treball. Però més enllà d'això, el que també ens preocupa, bueno, això ens preocupa moltíssim, és normal, però el que ens preocupa és que s'estan introduint, o volen introduir-se, entitats mercantils per fer negoci amb els discapacitats. Això és molt greu i és greu perquè hi hauria d'haver una llei que ens protegís, que evités que entressin entitats mercantils, perquè les d'aquí Girona lliure, doncs, totes les entitats són entitats sense ànim de lucre, vol dir que tot el que rebem de l'administració va en benefici dels usuaris, dels discapacitats, clar, si entren entitats mercantils, ja fan un negoci. Els beneficis són diners que no aniran a parar en les discapacitats. Llavors, hi ha una llei que ens hauria de protegir, una llei que tenen Balears, que tenen l'Aragó, que tenen València, que tenen Astúries, que tenen pràcticament la immensa majoria de les comunitats autònomes, i a Catalunya aquesta llei encara no s'ha fet. I avui per avui és possible és factible, perquè ja han dictat unes ordres que s'hi poden acollir, que vinguin entitats mercantils i ens puguin fer el servei de discapacitats, i això entenem que és molt greu. Tenim tants problemes oberts ara mateix, a part del coronavirus, que és el més punyent, i estem ficats en Barcelona, tenim problemes de finançament i tenim problemes de que s'ha de legislar. Se'ns va prometre el 2018 que això ho portaria, aquesta llei la portaria al Parlament. El 2019, nosaltres mateixos, quan ens vam presentar el conseller, ens va dir que això s'havia de posar en el debat del Parlament, que encara no s'havia fet, però que a la tardor del 2019 sí que li portarien, i de moment el més calent està a l'aigüera. Per tant, efectivament, és un col·lectiu molt castigat, com que no té veu, com que no protesta, com que és l'únic col·lectiu dels marginats socials que no tenen veu. I som els pares i entitats com Iure, els que els hem de defensar i hem de reivindicar doncs aquests problemes que tenim. El més imminent, el coronavirus, aquest aïllament que se'ns ha proposat tots els ciutadans, doncs que l'hem de fer bé. De moment ens ha de ser sortint, però bueno, hem de mirar que tots els problemes que puguin sortir a partir d'ara es puguin anar solucionant. Jo crec que jo estic segur, vaja, seguríssim que l'administració ja està al tanto, vull dir, ja sigui per aquest decret que trauran avui, em sembla, el govern central o la pròpia Generalitat, que estigui al tanto, estic segur que està al tanto. I sortosament tenim una directora general, una directora dels serveis territorials, que hi està sobre la Marta que és coberta, i segur que deuen estar buscant la manera de que tots els incidents que es produeixin en aquest sector tan feble doncs puguem donar sortida.
Doncs, senyor Salvi Amagat, president de l'Associació Lliure de Girona, moltes gràcies pel seu temps i molt bona sort.
D'acord, moltes gràcies. Ens en sortirem.
Exacte.
Sempre que vulguis, a radiocapital.cat. Supermatí, amb Gerard Escaig.
2:02 PM. L'actualitat informativa al Baix Empordà també ve marcada per la situació causada pel Covid-19.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Comencem parlant dels ajuntaments baixempordanesos perquè comencen la setmana adoptant noves decisions per fer front a la malaltia. Fem un repàs d'aquells municipis que han actualitzat les seves actuacions per tal de combatre l'epidèmia. Pedro Ruiz, comencem amb Calonge i Sant Antoni. Què han decidit i sobretot, què ha passat?
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni confirmava ahir, a través d'una declaració institucional del seu alcalde, Miquel Belllloc, que hi ha un possible cas de Covid-19 d'un treballador municipal. De moment, però, encara no està diagnosticat aquesta afecció, tot i que presenta els símptomes coincidents amb la malaltia. Davant d'aquesta situació, l'equip de govern va optar per enviar tot el personal a casa, tret d'aquells treballadors que cobreixen els serveis mínims que des del consistori s'ofereixen. Es manté l'atenció telefònica per correu electrònic i la seu electrònica de l'Ajuntament a la ciutadania, però els equipaments municipals estan tancats tant pels calongins i calongines com pel propi personal. Només treballaran aquells que ofereixen els serveis mínims, com són la policia local, que garanteix atenció telefònica i patrulles, l'àrea de serveis econòmics, de manera que es puguin pagar els proveïdors, el servei d'escombraries i neteja viària, l'atenció ciutadana per telèfon, correu electrònic o la seu electrònica, els serveis socials via telemàtica i el servei d'atenció domiciliària amb les mesures de protecció oportunes o la neteja d'espais que s'usen en aquests dies i també l'àrea d'informàtica amb l'objectiu que garanteixin el manteniment del sistema que permet el teletreball al personal de l'Ajuntament.
Gràcies, Pedro, però també hem de parlar de que aquests serveis mínims també s'estenen a altres ajuntaments de la comarca, com Palamós. El govern va decidir ahir dilluns que els treballadors municipals faran la seva feina a porta tancada.
Aquesta decisió implica totes les àrees del consistori, tret de la policia local i l'oficina d'atenció ciutadana, que romandrà oberta per a aquelles persones que hagin demanat cita prèvia i en els casos de tràmits imprescindibles. També recomanen als ciutadans que, si han de fer alguna cosa a la OAC, s'hi poden adreçar per correu electrònic o bé per telèfon. Aquestes mesures s'adopten, diu l'Ajuntament, per evitar la propagació del coronavirus. Pel que fa al mercat setmanal, que es fa avui, només hi haurà les parades d'alimentació i productes de primera necessitat. De fet, per avui també estava previst un ple ordinari que s'aplaça per tal que es pugui celebrar més endavant. Finalment, l'Ajuntament també demana a la ciutadania que no deixi andròmines o trastos aquests dies al carrer, perquè el servei d'escombraries prioritzarà la recollida de la brossa dipositada als contenidors. D'altra banda, la policia local farà control del compliment del decret d'estat d'alarma implementat el dissabte arreu de l'Estat i amb una vigència de 15 dies naturals.
I si sou de Palafrugell, us interessarà saber que des d'avui mateix la zona blava es deixa sense efecte. És a dir, es podrà estacionar i aparcar sense pagar i sense ser sancionat per no fer-ho.
És una mesura que ja s'ha adoptat a altres municipis catalans, com ara, per exemple, la ciutat de Barcelona. D'aquesta manera, s'hi podrà aparcar i estacionar sense que hi hagi una sanció econòmica al respecte per no pagar el tiquet de la zona. Aquesta decisió entra en vigor avui mateix i s'allargarà fins que es resolgui la situació causada pel coronavirus. En paral·lel, els controls policials a la localitat palafrugellenca es mantenen degut a les restriccions de moviment que imposa el reial decret que va aprovar el dissabte el govern espanyol i on es posava en marxa l'estat d'alarma arreu del país. Aquestes mateixes tasques policials també contemplen dotar d'informació a la ciutadania al respecte, on explicaran que cal evitar la mobilitat tant com sigui possible i que en la mesura que sigui possible tothom estigui a casa.
I tanquem aquesta radiografia de les mesures que han acordat alguns pobles del Baix Empordà parlant de Castellplatja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, que se sumen al tancament de l'atenció presencial.
En el cas de Castellplatja d'Aro es garanteixen amb serveis mínims els serveis administratius de l'Ajuntament, però sense atenció directa al públic, només per telèfon i correu electrònic, i de les empreses de serveis Aqualia, Aigua, Enllumenats, Costa Brava, l'Enllumenat, i GBI Serveis, que és la recollida de residus i neteja viària, que adaptaran els seus recursos humans i materials a la nova situació. Només es farà atenció telefònica del registre civil. També queden en suspensió els terminis administratius i judicials i, en conseqüència, hi ha una afectació directa en el funcionament i tramitació dels expedients municipals en marxa i aquells que s'hagin d'iniciar. I l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro romandrà tancat al públic fins a nova instrucció. Així ho va acordar ahir al matí la Comissió Tècnica del Pla Municipal de Seguiment en fase d'alerta de seguiment del coronavirus Covid-19. Tot i això, es manté el servei d'atenció telefònica, l'oficina d'atenció a la ciutadania, la policia local i els serveis socials.
I un altre municipi on també hi haurà assistència telefònica i telemàtica és a Palafrugell. I l'Ajuntament del municipi ha decidit reforçar i tancar aquest servei d'atenció ciutadana i tancar les dependències municipals. Sandrine Busnet.
Exacte. Com a mesura contra el coronavirus, des d'ahir, dilluns 16 de març, l'Ajuntament de Palafrugell ha tancat totes les dependències municipals. Així mateix, ha posat a disposició de la ciutadania unes extensions telefòniques de les diferents àrees perquè hi pugui realitzar les seves consultes. Recomana també que es realitzin tots els tràmits via telemàtica. Trobareu tots els telèfons a la nostra pàgina web.
I quines són les dependències tancades, Sandrine?
Sí, com et deia, totes romanen tancades. Entre elles hi ha l'oficina d'atenció ciutadana, oficina d'habitatge, oficina de turisme, l'arxiu, també la biblioteca municipal i el teatre municipal, l'espai de dona, Can Genís, espai jove, tots els equipaments esportius i la deixalleria municipal.
Passen 4 minuts de 2:15 del matí, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. I a l'entrevista d'ahir en aquest programa, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, el senyor Joan Loureiro, lamentava la lentitud del govern central en prendre mesures per fer front al Covid-19. Agnès Santos.
El president del Consell Comarcal del Baix Empordà parlava amb nosaltres al Supermatí d'ahir de les mesures que s'han aplicat a la comarca, seguint els patrons que s'han recomanat en l'àmbit institucional per fer front al coronavirus. Com, per exemple, apuntava que cal evitar al màxim els desplaçaments i restar en confinament a casa. També indicava que les dependències del mateix Consell Comarcal des d'ahir estan tancades i es treballa des del domicili. Ho explicava així.
Doncs tenim problemes per escoltar Joan Loureiro. Doncs Joan Loureiro, president del Consell Comarcal, també afirmava que si seguíem aquestes mesures podríem aturar la pandèmia. Agnès.
Sí, Loureiro deia que si seguim així podrem frenar l'augment de contagis. Tot i això, criticava que el president del govern no hagi decidit confinar de forma immediata les regions amb més infectats, com sí que s'ha fet a la Xina o a Itàlia, i que se'ls permeti que puguin seguir circulant. A més, deia, el discurs del president té un rerefons d'interessos. El president també deia que el confinament no s'ha seguit a altres comunitats de l'Estat i que moltes platges aquests dies han estat plenes de gent. Indicava així que cal ser contundent i prendre mesures fermes, apuntant que descentralitzant no s'arregla res.
Si es fa això que acabem de dir, és evident que sí, que aturarem la pandèmia, que aturarem aquests contagis massius. El que passa és que, bé, com tots estem una mica en estat, jo no sé si de perplexitat, davant, diguem-ho així, de les decisions que ha pres en aquest sentit el president del govern. És a dir, mentre que en els altres països, a Xina o a Itàlia, el confinament de les poblacions de les regions amb més infectats ha estat pràcticament immediat i, per tant, doncs, dona bons resultats, aquí resulta que és al revés. Aquí la Unió del Poble Espanyol, todos unidos, i anar fent.
I Agnès, sobretot, ens criticava la lentitud del govern central en comunicar les mesures.
Sí, com dèiem a l'inici, criticava la lentitud en prendre decisions i deia que de moment no s'ha establert cap mesura que tingui en compte els empresaris o comerços que han hagut de tancar perquè puguin subsistir sense ingressos. A la comarca, de moment, només hi ha hagut un cas de Covid-19 confirmat i que va ser traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Així ho afirmava Loureiro, que indicava que la por dels habitants de les comarques són els desplaçaments que fins ara s'han permès de gent que podria portar-los al virus.
El descens, diguem-ho així, de gent al carrer ahir mateix va ser notori. El divendres i dissabte això semblava un mes de juliol, és a dir, no era el pic de la temporada alta, però quasi. Llavors, doncs, bueno, evidentment ara doncs ha baixat. M'imagino també que aquesta gent que han pujat aquí, doncs, alguns segueixen treballant a Barcelona i Rodalies i, per tant, doncs, han baixat per seguir amb la seva feina. Però bueno, vull dir que la llau de gent, diguem-ho així, ha estat important aquests dies. Sí.
I hem vist durant aquests dies que per garantir el confinament ja s'han estat realitzant controls policials, oi?
Així ho afirmava el president, tot i que deia que de moment no s'han aplicat sancions econòmiques. Durant l'entrevista, Loureiro ha aprofitat per fer una crida a complir el confinament perquè el servei sanitari no arribi al seu límit, no s'acabin els recursos ni es pugui arribar a col·lapsar.
Sí, també a través de Mossos, que també estem en contacte i que aprofito per també lluar la seva feina i implicació a través de Mossos d'Esquadra i policies locals, evidentment dels pobles on tenen policies, s'han anat fent aquests controls, sobretot s'han fet a nivell de multes, no n'hi ha, perquè el que s'ha fet, diguem-ho així, és prevenció, és a dir, aturar les persones que estaven passejant en bicicleta, etcètera, etcètera, o passejant a peu, etcètera, i explicant-los que això no ho podien fer i que tornessin cap a casa. La gent normalment fa cas i, per tant, doncs, a partir d'aquí de multes no n'hi ha hagut, que jo sé, en aquests moments, que m'hagin informat. Però sí, els controls de Mossos existeixen, els controls també de policies locals en aquest sentit també, i esperem que a nivell d'això doncs, tingui els seus fruits i que la gent de mica en mica es vagi conscienciant que el més important per aturar això precisament és el propi control d'un mateix i sobretot fer cas, diguem-ho, de les coses i quedar-se a casa.
Cinc minuts per quarts de nou. Diverses formacions polítiques han subscrit les al·legacions que Guíxols des del carrer En Comú Podem va presentar al Departament de Territori i Medi Ambient de la Generalitat sobre el Pla Director Urbanístic de la Costa Brava. Eugènia, de quines al·legacions es tracta?
Doncs demanen principalment la desqualificació de les zones de Can Pei, és a dir, la Punta Brava, al sud de la ciutat, i de la cala amb Matller que hi ha entre Sant Feliu i S'Agaró. Així doncs, Esquerra i Més UPM, les entitats locals del Centre Excursionista Montclar, la cooperativa La Manduca i Ardenya Patrimoni i Natura, i també més de 400 persones a títol personal han donat suport. El grup ha fet una recollida d'adhesions via change.org i de persona a persona que han pocs dies han recollit més de 400 suports.
I Eugènia, quines cares conegudes hi ha?
Sí, entre elles els artistes Narcís Comadira, Nayí Albertí Gascons i Alberto de Udaueta. També els periodistes Xavier Durant de TV3, Carme Casas, Júlia Sousa, Ignasi García i Laia Bodro del Diari de Girona i de l'escriptor Toni Sala, del microbiòleg també Temi Vives Rego, dels polítics d'altres formacions com per exemple Pere Albó i Manel Montfort dels socialistes i els exalcaldes de la ciutat i antics regidors com Jordi Vilà d'Esquerra, Jesús Fernández d'Iniciativa i Elena Delgado de la CUP. Igualment de persones destacades de la cultura i l'activisme ciutadà, per exemple Dolors Masferrer, Rosa Rouric, Josep Almà del Museu Ratpenat o Quim Vigues, que és gerent de Fàbrica de Gràfiques Vigues. La llista es completen persones de tota mena, mestres, comerciants, mestresses de casa, personal sanitari, hostaleria, etc. Les al·legacions van ser presentades al darrer ple municipal per recabar el suport de l'Ajuntament, que no ho va aprovar, i la resta d'ajuntaments de la costa, que estan afectats pel pla director, encara tenen un mes per fer arribar les seves a la conselleria.
Gràcies, Eugènia. I també hem de parlar ara amb tu de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, perquè ha acordat flexibilitzar, és a dir, ajornar o prorrogar el pagament dels impostos i les taxes municipals amb la finalitat de mitigar l'impacte econòmic que el coronavirus tindrà sobre l'economia de les famílies i les empreses. La decisió de l'Ajuntament de Torroella s'ha pres en el marc d'un nou paquet de mesures que s'han aprovat aquest dilluns al matí en el marc del Pla d'Emergència Municipal i de l'estat d'alarma decretat per l'estat espanyol. Eugènia.
Exacte, tot i així aquests primers acords urgents poden canviar i adaptar-se en funció de l'evolució de la necessitat sanitària i també de les mesures que vagi dictant l'Estat. L'Ajuntament també estudiarà dintre de les seves possibilitats la creació d'ajuts al sector econòmic local afectat pel tancament. Ho farà demanant a les administracions superiors que adoptin mesures de caire econòmic i fiscal directes per les empreses i els autònoms amb l'objectiu de compensar les enormes pèrdues que comportarà a paralitzar l'activitat econòmica del país. Pel que fa al calendari de cobrament de tributs locals, s'ha acordat, per exemple, que la taxa d'ocupació de via pública es pagarà a partir de l'agost i es descomptarà de la quota la part proporcional dels dies que no s'hagi pogut fer efectiva l'ocupació de via pública. No és l'única que s'ha ajornat, també hi ha la recollida i eliminació d'escombraries industrials i comercials.
Gràcies, Eugènia, i seguim parlant amb tu perquè ahir, l'altre dia, vam entrevistar un psicòleg aquí a Ràdio Capital.
Doncs la quota es reduirà proporcionalment en funció dels dies lectius que s'hagin dut a terme durant el període de confinament. També tenim dades de l'escola d'adults, que s'intentarà reprogramar l'activitat lectiva perduda durant aquest període, i pel que fa a activitats esportives, les quotes es reduiran proporcionalment en funció dels dies lectius que s'hagin dut a terme durant el període de confinament. La zona blava, per acabar, ha suspès el cobrament mentre també estigui vigent el decret d'alarma.
Tres quarts de nou del matí, hi ha molts fronts oberts. Tot i això, gairebé tot està tancat al Baix Empordà per fer front a la crisi del coronavirus, lògicament. Els equipaments municipals estan tancats per decisions dels ajuntaments i també del govern espanyol. Aquesta situació, però, genera una certa alarma i una situació d'angoixa. Eugènia.
Moltes empreses han d'apostar pel teletreball i ens pot causar problemes emocionals a l'hora de separar el temps personal del laboral. La gent viu situacions d'angoixa constants i una crisi que vivim tots plegats i per això a Ràdio Capital hem parlat amb Agustí Camino, que és psicòleg de l'IAS Platja d'Aro, per tenir eines per fer front a la situació que vivim. Una de les recomanacions a l'hora del teletreball és tenir un espai propi que estigui delimitat. Així l'habitatge no es converteix en un espai laboral.
Crear un espai simbòlic dintre de casa en el que digui, això és l'espai de feina, d'acord? El que és un error, per exemple, és estar per tota la casa, per tots els llocs de la casa, amb l'ordenador i a treballar a diferents llocs, perquè llavors és quan es pot psicològicament contaminar tota la casa d'aquest aspecte d'estar treballant. Llavors, crea un espai i també uns horaris.
D'altra banda, la situació d'angoixa per estar tancat també pot provocar molts problemes a la gent. Són només els primers dies de confinament, però al llarg de la setmana pot empitjorar. Per això, Comino explica que cal estar informat, però no sobreinformat.
L'angoixa, o la psicosi que deies col·lectiva, és quan només parlem tota l'estona del mateix cosa i només estem pensant en això. Perquè llavors això sí que acaba generant tots aquests pensaments repetitius i aquestes converses repetitives acaben generant aquesta sensació d'angoixa o de psicosi col·lectiva, no? Llavors, és necessari res, simplement parlar una estona, poder estar informat una estona i després pensar en altres coses.
De cara a evitar l'angoixa, als nens també s'ha explicat que cal explicar la situació als més menuts, però fent servir llenguatge que ells puguin entendre.
I, Eugènia, no són només els nens petits que tenen por, la gent gran i els adults també poden patir angoixa.
Per això, Agustí Comino, psicòleg de l'IAS Platja d'Aro, explica que cal tenir una gimnàstica mental i posar-se unes rutines, com també compartir els sentiments amb amics íntims.
Un dels mecanismes per poder gestionar bé la por és reconèixer-ho. Dic, pues sí, tinc certa por i vaig a fer les actuacions que em recomanen per sentir-me una mica més protegit. Un altre mecanisme, també com a adults, és poder-ho expressar als companys o a la família, poder dir, pues mira, tinc una mica de por, d'acord? Perquè al compartir-ho, la por es maneja millor.
Això sí, mentre molta gent viu la situació amb preocupació, Agustí Comino els anima a aprofitar que estem tancats a casa per poder fer coses que no acabàvem de fer mai, és a dir, canviar el xip i pensar en positiu.
Supermatí a Ràdio Capital.
I ara, quan passen gairebé 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí, fem un repàs ràpid a la informació general amb l'Alba Lejide.
Perquè bon dia.
Més de 9.000 casos... Bon dia, Alba. Més de 9.000 casos i 309 morts a tot l'estat espanyol, segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat.
Amb dades d'ahir al migdia, hi ha 432 persones a la UCI i s'han donat 530 altes mèdiques. La Comunitat de Madrid continua concentrant més de la meitat dels casos, amb 4.165.
Mentrestant, Catalunya registra 491 casos de coronavirus en les darreres hores i 6 defuncions, 5 de les quals al brot d'Igualada. Un total de 1.394 persones han estat diagnosticades de Covid-19 dels que va començar l'epidèmia, des de que va començar l'epidèmia, i 18 n'han perdut la vida.
En el brot d'Igualada, Salut confirma un total acumulat de 85 casos positius de coronavirus des que es va declarar. 8 persones estan greus i 12 amb patologies prèvies han mort amb el Covid-19 en aquest brot. Del nombre total de casos del brot d'Igualada, 37 són professionals sanitaris.
I seguim parlant de polítics, perquè el president del govern, Quim Torra, dona positiu de coronavirus i es confina a la casa dels canonges, a la Generalitat, a l'edifici de la Generalitat. Torra s'ha fet la prova perquè havia tingut contacte amb el vicepresident Pere Aragonès.
M'he fet el test del Covid-19 que ha donat positiu de la malaltia. Us parlo des de la casa dels canonges, on ja ahir em vaig instal·lar preventivament. Us torno a demanar, com he insistit aquests dies, en ser tots molt conscients del perill d'exposar-nos i d'exposar els altres al risc del contagi.
Així, Torra és el segon positiu confirmat al Consell Executiu. El president del govern ha dit que segueix exercint totes les funcions i que, com la resta de l'executiu, continua actiu, decidit i determinat en la lluita contra una malaltia tan expansiva.
I acabem parlant de l'estat espanyol perquè restableix els controls fronterers terrestres i només deixarà entrar a la ciutadania espanyola. Així és com ho deia el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ahir en una roda de premsa.
A partir, y les indico, a partir de las 0 horas de esta noche y hasta que concluya la declaración del estado de alarma, solo se permitirá la entrada en territorio nacional por vía terrestre a los ciudadanos españoles, a los ciudadanos residentes en España también, a los trabajadores transfronterizos. Importante, la protección de las condiciones sociolaborales del conjunto de ciudadanos y a aquellos que evidentemente también acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad. Como digo, siempre mirando en la lucha contra el virus, pero también mirando al ciudadano, a la seguridad.
També podrà accedir per via terrestre al transport de mercaderies, així com al personal diplomàtic. Ho ha anunciat en roda de premsa aquest dilluns a la tarda el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no ha descartat que calgui tancar més endavant les fronteres aèries i marítimes.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I quan queden 9 minuts per les 9 del matí i com cada dimarts, és moment de saludar en Josep Lluís Vidal. Bon dia, Josep Lluís.
Hola, bon dia. I... Ja m'havies dit una mica més tard, i 57, però vaja, aquí estic preparat.
No, fins a 57.
Ah, fins a 57, val. Sí. Perfecte, doncs aquí estem, confinats. Primer a casa.
Exacte, des de casa, com ja portem 2 dies explicant, parlem de coronavirus, per canviar de tema una mica, ja que hi som, i de fake news.
Sí. Malauradament estem veient aquests dies com circulen moltíssimes informacions de dubtosa procedència, que al final se confirmen que són falses, que en gran part són explicables, són entenibles per la por que hi ha instal·lada en general a la societat, com ara parlava el psicòleg que ho he entrevistat, que és normal, no? És normal que hi hagi una certa por per moltes coses, no? No només perquè puguis agafar el virus, perquè algun familiar teu o amic el pugui desenvolupar i pugui tenir complicacions a la salut, sinó també per l'economia, per l'incertesa, per aquesta cosa d'estar tancat i no poder sortir més que per determinats supòsits. Aquesta por, com dèiem, és normal i això, a l'hora de gestionar la informació, no és una bona cosa, no? Sobretot quan tenim molt d'accés a la informació, perquè, clar, tenim molt, teòricament tenim més temps lliure. Jo no tinc gaire més temps lliure que l'habitual, perquè estic fent la feina que feia en qualsevol altre lloc, però a casa. Però hi ha moltes persones que sí que tenen molt més temps lliure perquè directament o no estan treballant o estan fent només una part de la feina, no a casa. Llavors, en haver més temps lliure, tenim més temps per mirar el mòbil, per mirar el Facebook, per mirar les notícies i començar a tenir impactes, molts més impactes dels que tenim habitualment. Això, doncs, si ho ajuntem, és un còctel una mica perillós, no? I aquests dies hi m'estic trobant, doncs, que moltíssimes persones del meu entorn, doncs, estan començant a convertir informacions, com dèiem, això, de dubtosa procedència, del tipus, he tingut accés a aquesta informació, m'han dit que a l'hospital tal falta no sé què, i clar, al final estem en el de sempre. Vigileu molt amb el que compartiu, perquè si al final, al cap d'unes hores, això s'acaba desmentint, durant tot aquest temps ha provocat una por innecessària, una angoixa innecessària, una desinformació innecessària, i no ajuda a ningú a gestionar aquesta situació. Dos exemples clars que hem tingut en les darreres hores. Aquests dos suposats nous telèfons que la Generalitat havia posat a disposició de la ciutadania per gestionar tot el tema del coronavirus i per que em sembla que era el 010 i el 012, si no m'equivoco ara mateix, no recordo exactament els números, no? Doncs va començar a circular i a més el patró era sempre el mateix, no? Salut, el missatge era un missatge de WhatsApp, eh? Salut ha confirmat que hi ha dos telèfons nous per descongestionar el 061 i el 112. Són el 010 i tal. A veure, una informació normalment ve acompanyada, si és una informació verídica, ve acompanyada primer d'algun enllaç, és a dir, d'algun lloc web on es pugui llegir, on es pugui, a més, contrastar amb altres fonts, i això són mitjans de comunicació i mitjans oficials, o sigui, canals oficials, que poden ser doncs, webs del Departament de Premsa de la Generalitat, dels ajuntaments, de les autoritats sanitàries, dels cossos de seguretat, tipus Mossos d'Esquadra, policies locals, etcètera, etcètera. No? Però aquests missatges que venen així tal qual, que són tres línies i compartiu això que el meu amic que és doctor o infermer a no sé on m'ha dit que és cert, no, desconfiem, no ho compartim perquè està apel·lant a un sentiment de por, fins i tot a un sentiment de voler ajudar, que és molt legítim, però clar, no està contribuint en res. Cap d'unes hores que va passar, doncs que van haver de sortir a desmentir que aquests telèfons doncs no era veritat.
Correctes.
No eren correctes. Un altre fake que està circulant molt en les darreres hores, doncs que resulta que deixem les sabates a casa, que tinguem unes sabates, a la porta de casa, que tinguem un parell de sabates per si hem de sortir de casa a la porta i que no les entrem a casa perquè al terra es veu que també pot sobreviure el virus. Bé, no, a veure, sí, pot sobreviure el virus, però Sanitat ahir mateix, el Ministeri de Sanitat ho va haver de desmentir. El virus a les superfícies com el terra pot sobreviure, però és molt difícil que acabi entrant en contacte amb el nostre entorn habitual, no? En superfícies és diferents, però el terra... Superfícies com taules, com les barres d'agafar-se en els transports públics i així, o mostradors de botigues... D'acord, no? Però al terra, amb les sabates, és tot una mica com més complicat. Sanitat ho ha desmentit, això?
I ràpidament, en 40 segons, eines útils per poder fer teletreball.
Va, mira, això també dependrà una mica molt de cada empresa, si ho ha facilitat o no ho ha facilitat, però sí que és veritat que hi ha un parell de programes que si la teva empresa et dona permís, el podries fer servir. Un és el famós TeamViewer, que segurament molts coneixereu, i que el que permet és connectar-te al teu ordinador de la feina de forma remota, i si tens una bona connexió a internet, que ja se pressuposa gairebé a tothom o a moltes persones, podràs treballar amb el teu ordinador de la feina com si el tinguessis al davant, pràcticament, o sigui, és pràcticament un temps de retard ínfim. També hi ha una alternativa que és gratuïta, gratuïta fins a control de 10 ordinadors, que és el Remote Utilities, busqueu-lo per Google, Remote Utilities, que també és molt similar al TeamViewer, funciona de manera lleugerament diferent, però la feina al final és la mateixa, i després també, si voleu, podem comentar en un altre moment, eines del tipus Google Docs, Google Drive i Evernote per gestionar les tasques, doncs també són molt útils quan ens hem d'organitzar fora de la feina, eines que per l'altra banda segurament també estem fent servir a la nostra oficina, però que podem traslladar al nostre portàtil de casa i podem fer servir per gestionar totes les tasques que haguem de fer de forma remota.
Doncs Josep Lluís Vidal, ara te n'ha dit Trapero, que ahir vaig canviar el nom al Joan Lobreiro també.
Trapero?
Sí. No, porto uns matins que necessito aire fresc. I Albert Aparicio, tot i que no pugui sortir, podré obrir la finestra a partir d'avui?
Sí, home, sí, això sí. Mentre no li estigui seguint a ningú la cara. Jo crec que sí, no?
Vinga, Albert?
Sí. Podràs obrir la finestra perquè ja no esperem pluja. El cel estarà tapat, a la tarda millora l'estat del cel i demà farà més sol, però ja no esperem pluja.
Doncs amb aquest breu resum ràpid de la previsió que esperem per avui del temps, nosaltres us deixem aquí. Nosaltres, com sempre, tornem demà a les 8 del matí amb tot l'equip que fa possible el supermatí de Ràdio Capital. Comencem pel Pedro Ruiz, l'Eugènia Güell, la Sandra Busnet, l'Agnès Santos, en Martí Seguer, que ens està aquí ajudant amb el control tècnic tots aquests dies que estem des de casa, i també a l'Albert Aparicio i en Josep Lluís Vidal, que s'ha connectat avui per fer la secció de teletreball i la secció de tecnologia fent teletreball. I també a tots vosaltres per seguir-nos un dia més, donar-nos suport i escoltar-nos i fer possible que la nostra feina arribi a on ha d'arribar, que és a casa vostra, i aquests dies a casa vostra, i en la poca gent que no pot fer teletreball, doncs a les seves feines també. Moltes gràcies, com sempre, tornem demà a les 8 del matí. Us heu escoltat el supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Que vagi bé i bon dimarts.
matí, amb Gerard Escaig.